L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Molt bona tarda. Els donem la benvinguda a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra i Villar els saluda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui divendres, dia 20 d'abril, destacarem... El govern dona 6 mesos de pròrroga per acabar el pla d'industrialització. El reglament dels bous a exposició pública de manera imminent. Les algues proliferen al riu Ebre pel baix cabal continuat durant mesos. Amposta amplia l'horari de les dues llars d'infants municipals pel curs vinent. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. El govern de la Generalitat ha concedit una pròrroga de 6 mesos a les administracions locals i comarcals de les Terres de l'Ebre que ho han sol·licitat per poder finalitzar les obres compromeses del Pla d'Industrialització de les Terres de l'Ebre aprovat l'any 2010 i finançat íntegrament pel govern estatal amb 10 milions d'euros. El termini per acabar els treballs finalitzava el mes de juny, però la impossibilitat d'algunes administracions de poder executar els projectes abans d'aquest termini els ha dut a demanar la pròrroga, segons publica el Diari de Tarragona. De fet, en alguns casos, les obres projectades encara no han estat adjudicades. Aquest és, per exemple, el cas de l'Ajuntament de Tortosa, que espera adjudicar els propers dies la principal inversió del pla, l'abastament d'aigua i gas del macropolígon Catalunya Sud, amb 4,5 milions d'euros de pressupost. Les obres, d'una complexitat considerable, tenen un termini d'execució de 5 mesos per a complir el nou termini fixat, segons explicava l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel. Per la seva banda, el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre també ha demanat la pròrroga per poder construir la nau que haurà d'acollir una planta de triatge i valorització de residus al polígon del Molló. L'Ajuntament d'Amposta, per últim, també ha sol·licitat pròrroga per a les dues obres que impulsa. En el cas de la construcció de l'edifici del Centre de Recerca en Nous Materials per al sector nàutic i eòlic, les obres ja han estat adjudicades i l'alcalde, Manel Ferrer, apuntava ahir que finalitzaran a l'octubre. En canvi, va afegir, el projecte de reforç en l'electrificació del polígon Oriola encara no s'ha iniciat i resta pendent d'una resposta definitiva de l'elèctrica Endesa a les propostes municipals, amb els seus responsables de la qual l'alcalde hi mantindrà reunions en breu. Ferrer es va mostrar ahir preocupat per les dificultats que genera la inversió, pressupostada en 600.000 euros i pel cada cop menys temps disponible per executar els treballs.
L'informatiu de Mutter. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
En la nostra edició d'ahir, informàvem del començament de la temporada taurina a les Terres de l'Ebre. Avui, des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu ens informa que el reglament dels bous es ficarà a exposició pública de manera imminent. Lluïsa Bertomeu.
El text definitiu del reglament dels correbous a les Terres de l'Ebre sortirà a exposició pública aquest mes d'abril. La redacció final se sotmetrà a un període d'al·legacions durant un mes, després del qual passarà al Consell Executiu del Govern de la Generalitat, que l'haurà d'aprovar definitivament. El passat dimecres, 11 d'abril, va tindre lloc una reunió de la Comissió Tècnica a la seu de la Delegació del Govern del Territori al Palau Avaria, que va comptar amb la presència del director general encarregat de revisar aquest document, en la qual es van explicar els punts del reglament als partidaris d'aquestes tradicions. El conseller d'Interior, en la seva visita a Deltebre per tal d'inaugurar les noves dependències de la policia local, avançava que estan intentant optimitzar aquest nou reglament dels bous a fi de poder mantenir la personalitat col·lectiva. Felip Puig.
Estan intentant ultimar, espero que ho farem bé, el reglament sobre els correbous. I sé que aquests són temes sensibles, doncs, per aquestes terres, per molta gent, doncs, que viu amb passió les seves tradicions, la seva cultura, i que genera també, doncs, debats intensos i apassionats, i fins i tot això, doncs, ens dediquem, i espero que també acabarem ben aviat, doncs, de tenir un marc en el que tothom podrà saber què és el que es pot fer i què és el que no es pot fer, i com ho fem bé, i com mantenim la nostra personalitat col·lectiva.
Una de les principals incògnites serà veure quins són finalment els criteris que se seguiran per documentar el concepte de tradicionalitat, un element que han afrontat les parts durant la seva redacció.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Manel Ramon, en la seva crònica des d'Amposta Ràdio, ens informa que les dues llars d'infants municipals d'Amposta, la Gruneta i la Sequieta, ampliaran els horaris del proper curs 2012-2013, segons va informar l'Ajuntament de la capital del Montsià. Per facilitar la conciliació amb els horaris laborals, les llars estaran obertes durant una hora i mitja més al dia. No és així, Manel?
Doncs així és, Tomàs. L'obertura serà a les 8 del matí i la sortida a 7:45 del vespre. Aquest serà un dels canvis que es produiran en aquestes llars d'infants de la ciutat, que actualment estaven donant un bon servei, però estaven doncs poc finançades pels propis usuaris. De fet, es pujarà la matrícula de 20 a 25 euros i el pagament mensual passarà de 100 a 130 euros. Tot i així, s'amplia l'horari i, a més, també es facilita tot allò que fa referència a l'hora del menjador. Ho explicava José Antonio Nos, que és el responsable d'ensenyament de l'Ajuntament d'Amposta.
L'Ajuntament d'Amposta va fer un estudi molt seriós de les dues llars d'infants i vam veure que teníem que incrementar una miqueta la matrícula, no? Per equiparar-nos. I a pesar de tot, de que hem augmentat la 10.000 la matrícula, encara estem en qualitat per damunt i en preu per baix de totes les guarderies que se puguen consultar. Però com la gent també tenen ganes, veuen que en aquests moments estem passant uns moments difícils, doncs se va creure convenient fer una pujada molt, molt moderada i a més ofertar a la gent, diem-hi, més hores de servei. I així l'horari de les nostres llars serà des de les 8 del matí fins a la 1 i des de les 3:45 de la tarda fins a les 7:30 de la tarda. Es suprimirà, perquè hi havia molt poqueta gent, un menjador de la llar d'aquí dalt de la Gruneta, i allà a la Sequieta continuarà el mateix, i aquí a la Gruneta el que oferiríem serà el servei de que si els pares volen portar l'orinar als nens, les mateixes encarregades del menjador, perquè elles que se n'encarregaran de donar-los l'orinar a les criatures.
La regidora d'Hisenda de l'Ajuntament d'Amposta, Isabel Ferrer, ha explicat que esperen que aquest servei tingui bons resultats perquè és més econòmic per a les famílies. Així mateix ha destacat que l'ampliació d'horari de la llar d'infants s'ha fet per facilitar la conciliació amb els horaris laborals dels pares.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La proliferació de macrofits o algues al riu Ebre s'ha avançat enguany al mes d'abril. El fenomen es produeix habitualment a l'estiu amb l'augment de les temperatures i les hores de sol, a més del descens dels cabals al tram final del riu. Però enguany, l'Ebre acumula ja uns 10 mesos amb cabals propers al mínim de 100 metres cúbics per segon. L'any passat, per aquestes dates, el cabal del riu Ebre al seu pas per Tortosa era el doble que el que circula ara. Amb la primavera arriben habitualment el desgel i les pluges, que fan augmentar les reserves de la conca i els cabals del tram final fins a la desembocadura. Enguany, però, la sequera que arrossega la conca de l'Ebre ha fet que durant prop de 10 mesos el tram final tingui un cabal entre els 100 i els 200 metres cúbics per segon. A més, fins a la data no s'ha autoritzat cap desembassament extraordinari. Aquesta situació ha afavorit l'aparició i proliferació dels macrofits del riu, que actualment ja són ben presents en zones de poca corrent i a l'altura dels nuclis urbans com Tortosa. Si es manté aquesta tendència, a l'estiu el problema es pot agreujar molt. I és que els macrofits esdevenen l'hàbitat ideal per a la presència i la multiplicació de la mosca negra. Amb tot, la lluita contra la plaga ja s'ha iniciat aquest any i les poblacions es mantenen, de moment, controlades.
Serveis informatius de Mute.
Ets un encantador de serps? La teva dona té una veu prodigiosa? Tens habilitats de ballarina? Tens un gos que fa monòlegs? A Santa Bàrbara se'n prepara una de grossa. Ets del milloret. Si ets un artista de les Terres de l'Ebre, sigui quina sigui la teva habilitat, vine al nostre concurs. Ets del milloret. Fins a 1.000 euros en metàl·lic per als guanyadors. Consulta les bases del concurs a www.santabàrbara.cat o al 629 50 64 23.
La cinquena dia de l'arròs col i fesols, dedicada a un dels plats més representatius de la cuina deltaica, ja és una festa consolidada a l'aldea. Arriba la cinquena dia de l'arròs col i fesols. Diumenge, 6 de maig, Pavelló Poliesportiu Municipal. Amenitzaran la festa la rondalla aldeana. A partir de les 11 del matí, inici de la cocció de l'arròs col i fesols amb una paella gegant. Atraccions inflables per als més minuts. A les 5 de la tarda, actuació de la rondalla aldeana. Venda de tíquets fins al 27 d'abril. Preu del tíquet, 5 euros. Arriba la cinquena dia de l'arròs col i fesols. Diumenge, 6 de maig. L'Aldea. Més informació i reserves al 977-45-0012. Ajuntament de l'Aldea. Regidoria de Festes.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa que l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, acompanyat de la regidora de Serveis Socials, Laia Subirats, va signar ahir al migdia els convenis anuals amb les entitats Càritas, Siloe i Creu Roja, les tres ONGs que realitzen accions d'ajuda alimentària a les famílies d'Amposta. No és així, Manel?
Doncs efectivament, Tomàs, perquè a Amposta són aproximadament unes 400 famílies les que reben ajudes socials d'aquestes ONGs que has anomenat. En total seran 34.000 euros els que dedicarà l'Ajuntament des de l'àrea de serveis socials a donar suport a aquestes tres entitats per realitzar programes d'ajuda alimentària, menjadors socials, com el que impulsa Càritas amb el Consorci de Nazaret o ajudes als transeünts. L'import s'ha augmentat vora un 20% respecte l'any passat, ja que es va anunciar l'aprovació del pressupost per aquest 2012. Tot i amb això, l'alcalde Manel Ferrer ha remarcat que aquest augment no és ni el que l'Ajuntament voldria ni les que les ONGs requereixen. Anem a escoltar l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer.
Sí, efectivament, ahir al Saló de Plens de l'Ajuntament d'Amposta, amb la presència dels presidents de les tres ONGs, concretament de la Creu Roja, la senyora Teresa Reche, de Càritas Interparroquial, el senyor Simón, i un responsable de Siloé, el senyor Garriga, va procedir a l'assignatura dels convenis de col·laboració entre l'Ajuntament d'Amposta i aquestes tres ONGs, que justament són les ONGs que en aquests moments s'dediquen a donar una ajuda, alimentària i altres tipus d'ajudes a les persones que en aquests moments estan passant molt malament. Per tant, com tots els anys signem aquest conveni, però a la vegada també, ja que estem a l'inici de legislatura, l'Ajuntament aquest any ha fet un sobreesforç en el sentit de que hem incrementat d'una manera, jo diria que significativa, ja que està per sobre del 10% l'increment respecte a l'any anterior, l'aportació que fa l'Ajuntament a aquestes entitats.
L'alcalde d'Amposta ha volgut agrair el servei que fan aquestes ONGs a la ciutat i ha recordat que s'han de cuidar perquè fan molta feina per la gent que més ho necessita.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Seto Gallego, des de Antena Aldaia, ens informa que la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de l'Aldea ha organitzat tota una varietat d'actes des de la jornada festiva a l'Aldea del dissabte 21 d'abril i en motiu dels 29 anys de la segregació de Tortosa. Seto Gallego.
El 21 d'abril del 1983 l'aldea esdevenia un poble independent, un poble que es segregava de la població veïna de Tortosa. 29 anys després l'aldea continua celebrant este dia festiu tan important per la població i organitza per este dissabte uns intactes. En parlem amb Estela Estorac, regidora de Cultura de l'Ajuntament de l'aldea.
Des de la regidoria de Cultura els invitem a assistir als actes que s'han preparat per al dia 21 d'abril. És un dia molt important per al nostre poble i per això hem volgut aprofitar l'ocasió de la rehabilitació del primer ajuntament que vam tenir aquí a l'aldea i donar-lo com a conèixer fent una inauguració. Els actes que es faran serà, primer entregarem els premis del 6è concurs literari i artístic, se farà la pujada de bandera, que ens acompanyarà la banda musical Verge dels Prats, i seguidament anirem a l'Ajuntament Vell a inaugurar-lo. Després el que farem serà que tota la tarda del dissabte, de les 5 fins les 8, estarà obert per a que es pugui visitar.
Un acte que s'espera que sigui emotiu, el de la inauguració de les obres de rehabilitació de l'Ajuntament Vell, que aniran a càrrec del que va ser primer alcalde de la població aldeana, el senyor Francesc Blanc i Ball. Unes obres d'arranjament de l'antic Ajuntament que han estat finançades pel Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya i pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Tere Giné, des de la Plana Ràdio, ens informa que comencen la 21a edició de les Jornades Culturals a Santa Bàrbara. Presentacions literàries, visites guiades al museu, sortides culturals i fins i tot la teatralització de la història negra són algunes de les moltes activitats previstes. Les jornades s'allargaran fins al dia 26 de maig. Tere Giné.
Santa Bàrbara es prepara per viure intensament la cultura amb la 21a edició de les Jornades Culturals, unes jornades que, tot i la rebaixa pressupostària que han patit, intentaran mantenir el nivell de sempre amb aportacions que fan algunes entitats del municipi, així com també la Mancomunitat de la Taula del Sénia o Òmnium Cultural que hi col·laboren. D'aquesta manera hi hauran presentacions literàries, concerts de música, tallers infantils, la tradicional festivitat del copatró Sant Gregori, romeria, elaboració de crema artesanal, rutes tecnològiques o fins i tot un itinerari de la història negra del poble. Per avui divendres, previ a la inauguració oficial, hi ha la presentació del llibre Treball de recerca realitzat pel jove planer Ernest Cid i que porta per títol Un planer als camps d'extermini nazi. El mateix autor ens explicava com ha estructurat aquest treball.
Sí, bueno, principalment l'estructura del treball l'estructura en dos parts, com si haguéssim la primera part teòrica, on parlo tota la vida, que després parlaré de Gabriel, però ho explico genèricament, començant per Santa Bàrbara de l'època, l'època contemporània que va viure Gabriel, seguint per la Guerra Civil, concretament la Batalla de l'Ebre, que va viure en primera persona Gabriel, seguint també l'exili i arribant pues, des dels camps de concentració francesos fins als camps de concentració Mauthausen. Tot això genèricament, i després ja em centro en l'apartat de Gabriel Simúria i explicant tots aquests apartats teòrics, però en primera persona de Gabriel.
La presentació serà a les 8 de la tarda al Museu de la Vida a la Plana. Dissabte es farà la inauguració de les jornades al Centre Cultural a les 7. En la mateixa es donaran els premis als guardonats del concurs literari, es podrà veure l'exposició de Miguel García Lisson o escoltar l'audició que han preparat els alumnes de l'Escola de Música Germans Arassa Els Flarets, tal com ens ho explicava Alfred Blanc, regidor de Cultura.
Bueno, en principi seguirem una mica la línia d'estos anys passats, que la inauguració inclou l'entrega dels premis literaris, del concurs literari que també portem 21a edició, i bueno, pues precisament per aquest motiu la inauguració no ve un personatge destacat, perquè de vegades també costava molt trobar algú que del món de la cultura que estés disposat a això, i fem això. Inauguració pròpiament pues és el parlament d'inauguració que farà l'alcalde, i després pues, se passarà a l'entrega dels premis, i també tenim una exposició que ens ha cedit la Mancomunitat de la Taula del Sénia sobre García Lisson, que també la podrem inaugurar. Bueno, és una exposició senzilla que la Mancomunitat ens cedeix pues, a canvi de formar part d'esta Mancomunitat, igual que posteriorment durant les jornades també n'inaugurem una altra que també es vol decidir sobre el riu Sénia. Bueno, són exposicions que té la Mancomunitat i que si fas la sol·licitud com a membre de l'associació, pues, la cedeix gratuïtament.
Per al dilluns també s'han preparat activitats com la venda de roses a la plaça Citicid, una lectura a càrrec dels alumnes de batxillerat de l'IES Les Planes, la venda tradicional de llibres o els tallers infantils i l'exposició de pintura que es realitzaran en el marc del Museu de la Vida a la Plana.
Serveis informatius de Mute.
La cinquena diada de l'arròs col i fesols, dedicada a un dels plats més representatius de la cuina deltaica, ja és una festa consolidada a l'aldea. Arriba la cinquena diada de l'arròs col i fesols. Diumenge, 6 de maig, Pavelló Poliesportiu Municipal. Amenitzaran la festa a la rondalla aldeana. A partir de les 11 del matí, inici de la cocció de l'arròs col i fesols amb una paella gegant. Atraccions inflables per als més minuts. A les 5 de la tarda, actuació de la rondalla aldeana. Venda de tíquets fins al 27 d'abril. Preu del tíquet, 5 euros. Arriba la cinquena dia de l'arròs col i fesols. Diumenge, 6 de maig. L'Aldea. Més informació i reserves al 977 45 0012. Ajuntament de l'Aldea. Regidoria de Festes.
L'informatiu de Mute. Emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des d'Alcanar Ràdio, Domènec Ramal ens porta les propostes d'activitats d'agenda per al cap de setmana i la Diada de Sant Jordi a Alcanar. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar hem de parlar amb la proximitat del cap de setmana i aquesta Diada de Sant Jordi que celebrarem dilluns vinent de les diferents propostes i activitats d'agenda que al nostre municipi s'han organitzat amb aquest motiu. Activitats que per al cap de setmana comencem demà mateix, en dissabte, amb un concert de la banda de l'Escola de Música de l'Agrupació Musical Canareva que, acompanyats del quartet de clarinets interpretaran les seues peces en un concert que, com diem, demà dissabte a partir de les 5 de la tarda es portarà a cap a la plaça del nostre ajuntament. El dia següent, en diumenge, a les 7 i mitja de la tarda, hi haurà una nova representació dins les 22enes jornades de teatre de primavera que un any més organitza el grup de teatre Gresol. Per diumenge, i a l'Auditori Municipal, es podrà veure l'obra L'Auditor, de Josep Mèlic, una obra que interpretarà el grup de teatre La Camama, de Calafell. Ja de cara a dilluns, en Diada de Sant Jordi, trobem propostes com l'Hora del Conte, que a la Biblioteca Filial de les Cases, sota el títol Sant Jordi, hi haurà a partir de les 6 de la tarda. També el proper dilluns, durant tota la jornada, des del Centre de Serveis L'Onada, han preparat una activitat anomenada Una Rosa, Una Abraçada. Una proposta que els nostres micròfons comentaven la directora del Centre de Serveis L'Onada d'Alcanar, Núria Bel, i l'educadora social Jenny Mauri.
Bé, des de ja fa uns quants anys, des de totes les onades que portem a terme este projecte d'una rosa a una abraçada, i bé, consisteix en que el dia de Sant Jordi els nostres iaios reparteixen roses i abraçades.
Bueno, la veritat és que estem en un moment en què pues, los besitos, el contacte físic va molt escàs i nosaltres considerem que és una cosa molt, molt valuosa, no? Llavors, pues, bueno, a més de donar una rosa, que és algo material, també donem pues, una abraçada, de manera pues, que és enriquidor per a la gent de peu, també per als ells, però bueno, és una cosa valuosa per als dos.
Una rosa, una abraçada es portarà a cap durant tot el dia, tant en horari de matí com de tarda, a la plaça major del nostre municipi. Evidentment, la proposta la portaran a cap els avis residents, tant al centre de dia com a la residència L'Onada. Per últim, destacar també, encara relacionat amb Sant Jordi, que durant la propera setmana la Biblioteca Trinitat i Fabregat rebrà en grups organitzats les visites dels escolars del municipi i acabem recordant un parell de propostes en forma d'exposició. D'una banda, que a la biblioteca encara estos dies podeu visitar a la sala d'exposicions les fotografies i aquarel·les de Rosa Barenys i Antònia Renau, una exposició titulada Des de la mar de les cases d'Alcanar. Acabarem destacant també que a la Casa O'Connor, de dilluns a diumenge i en horari de 5 a 8 de la tarda, hi ha instal·lada estos dies, fins al 30 d'abril concretament, una exposició col·lectiva de pintura. Una exposició de diferents artistes solidaris que han presentat estat les seues obres per ser venudes de cara a recaptar diners a benefici de la restauració de l'ermita de la Verge del Remei.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Francesc Callau, des de la Cala Ràdio, ens informa avui que ha estat convocat el tercer premi Nit de Poesia al carrer. Els autors podran concursar amb un poema o conjunt de poemes escrits en català, de tema lliure, inèdits i d'una extensió aproximada de 100 versos, i el premi està dotat amb 500 euros. Francesc Callau.
L'associació Cala Cultura de l'Ametlla de Mar ha convocat el tercer premi Nit de Poesia al carrer amb el propòsit de donar a conèixer les diverses veus poètiques en el marc d'una celebració oberta, lúdica i mediterrània. El jurat està format per Joan Rebull, Sílvia Berbís, Pilar Casanova, Rafael Aro i Joan Callau, provinents de diferents àmbits de l'art, la cultura, l'ensenyament i el periodisme. L'anunci del veredicte, el lliurament del premi, tindrà lloc el 30 de juny per la nit en un acte públic al Passeig Marítim de l'Ametlla de Mar. El premi està dotat en 500 euros. Joan Callau, membre del jurat i de l'entitat organitzadora, explica que la línia encetada és bona.
La constatació de que un premi de poesia en l'època actual, amb la força amb què està tornant la poesia, hi ha molts festivals de poesia, molts recitals de poesia arreu del país, pensem que estem en línia. És a dir, no solament estem contents per haver pogut aconseguir en una situació, diguem, contrària o poc favorable, tornar a convocar el premi, sinó que estem en línia en el que s'està fent a molts llocs del territori.
Els autors podran concursar amb un poema o conjunt de poemes escrits en català de tema lliure, inèdit i d'una extensió aproximada de 100 versos. En qualsevol cas, si es tracta d'un conjunt de poemes, el treball haurà de tenir una cohesió temàtica. Els treballs s'han d'enviar per quintuplicat i per correu postal a Cala Cultura, Premi de Poesia, apartat 79, CAT-43860, l'Ametlla de Mar. El termini d'admissió es tancarà el dia 30 de maig de 2012.
Serveis informatius de Mute.
Joan Cid i Mulet torna com cada any al Poble de Jesús. Aquesta serà la 6a edició de la Fira Literària. El passat dimarts començaven els actes i dimecres l'escriptor Jaume Cabré, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes 2010, hi va ser present en una tertúlia literària. Aquesta és una crònica que ens porta des de la Plana Ràdio, Tere Giné.
El punt àlgid de la literatura ebrenca arriba aquest cap de setmana a la Fira Literària de Jesús Joan Cid i Mulet, una fira que ja va començar algunes de les activitats el passat dimarts. Escriptors, editors, llibreries, associacions culturals, presentacions literàries, tallers de manualitats per a infants, tertúlies literàries i actuacions musicals formen part d'un programa difícil de seguir pels actes nombrosos que hi ha previstos, entre els que avui hi destaca el procés creatiu de la novel·la històrica a càrrec de Julio Ricardo Trigo, la presentació del darrer llibre de l'escriptor jesusenc Vicent Pellicer o l'homenatge a l'escriptor valencià Joan Fuster, tal com ens avançava la regidora de Cultura de Jesús, Dolors Queralt.
Però jo sobretot avui destacaria per a la gent que mos escolta i que vulgui acompanyar-nos los lectors del Julio Ricardo Trigo, que és un escriptor que darrerament està cultivant molt la novel·la històrica, i ell és parella de més de la Colla Baix, també, que els dos estan treballant en aquest gènere, i ens oferirà la novel·la aquesta i la conferència que justament tracta sobre això, no? Sobre la creació d'una novel·la històrica, evidentment en exemples i d'una manera molt, molt amena. I a continuació presentarem el darrer llibre de l'escriptor de Jesús Vicent Pellicer, El Mas de la Franqueta, que a més també ens acompanyarà el protagonista del llibre i és el darrer habitant del Mas de la Franqueta situat als ports, i per tant penso que seran dos actes seguits molt interessants. I a les 9:30, aquesta mateixa nit, tindrem l'acte C. Joan Fuster, en homenatge també a diferents efemèrides que es duen a terme d'aquest escriptor valencià, i consistirà en el passe d'un documental i després un petit cinefòrum.
Durant el matí del dissabte, dia de la inauguració oficial, un total de 15 estands dinamitzaran l'activitat literària amb presentacions, signatures de llibres o tallers infantils. La fira finalitzarà amb un concert especial, Gràcies Ovidi, que estava programat per a les 8:30 de la tarda, però degut al partit de futbol Barça-Madrid es portarà a terme a les 10:30 de la nit.
El concert serà a les 10:30 perquè demà dissabte, dia 21, hi ha un partit fonamental de futbol, i llavors hem tingut que modificar una mica l'horari, i serà aquest concert que jo el recomano molt, és de l'Arturo Gaya, del Paco Prieto i del Quique Pedret, en homenatge gràcies Ovidi, en homenatge a l'Ovidi Montllor, i que tothom està convidat. A més, és un concert gratuït al gimnàs de l'Institut Escola Daniel Mangrané.
La inauguració oficial anirà a càrrec de Joan Beltran i Cavaller i es realitzarà el dissabte a les 12 del migdia. Recordem que la Fira Literària Joan Cid i Mulet des de fa 3 anys que és ja reconeguda com a Fira Oficial dels Països Catalans.
I fins aquí el nostre informatiu d'avui. Tornarem a estar amb tots vostès el proper dilluns a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adeu-siau i molt bon cap de setmana.